Atención españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado.
Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
Diserta colonia, che buona Dio punta, mentre al sol esperava e els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer. Mai no podrem caminar. Si es girem tots, allà caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu ja no diu res, mal vent que se'l van portar.
Lluís Llach tenia 27 anys quan al Palau dels Esports de Barcelona, el 16 i el 17 de gener del 1976, aquest proper mes de gener farà 50 anys, va protagonitzar un dels concerts històrics memorables que la història del disc n'ha deixat constància. O poden trobar les plataformes. Aquest gener del 1976 és un disc històric.
Gràcies. Tinc el temps, no pot durar.
És una interpretació que fa estremir, no només per l'intenció del propi Lluís Llach, sinó, òbviament, per aquest públic que va respondre de manera encesa, empàtica, absolutament, aquest himne de la transició. Ricard Conesa, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
En Ricard va néixer després de la mort de Franco.
Sí, exacte. El 1981.
El 1981.
I després de la intentona del 23F.
Després de la intentona, o sigui que no vas viure allò que t'has trobat molt en el paper, en el testimoni històric de tota mena.
No, jo no ho vaig viure.
No ho vas viure?
No ho he pogut estudiar.
Aquí anava. I no sé si ara hi hauria una manera relativament, no sé si fàcil o comprensible, d'explicar-li a algú que no ha viscut el franquisme, en bona part també nosaltres, que ho vàrem viure en els darrers anys, érem petits quan va passar tot això, però sobretot els més joves, sobre allò fonamental que caldria conèixer i que està costant tant de sortir quan parlem de la memòria històrica del franquisme.
Home, sí, estem parlant d'un període obscur, un període dictatorial, un període repressiu, de llibertats i drets. Va ser, si de cas, l'excepcionalitat més gran de la història d'Espanya, perquè en el context europeu trobem democràcies que estan a la vora, des d'Itàlia, França, etc. I en canvi tenim aquest reducte dictatorial, fill dels feixismes dels anys 30, que encara perdura, amb una longevitat, impressionant, i que finalment comença a acabar amb la mort del dictador, però que no acabarà amb la mort del dictador, sinó que no serà, sinó gràcies a les grans mobilitzacions ciutadanes, obreres, estudiantils, associacions de veïns, moviments feministes, etc., que faran inviable el que havia de ser el franquisme sense Franco.
Per què creus que, d'alguna manera, torna, no diré que enlluernar, però alguna cosa d'enlluernament deu tenir, tot allò que fa referència a un cert, a maneres autoritàries de governar? No cal que ho assenyalem a cap moviment concret, però aquesta, diguem-ne, aquesta forma de autoritària de governar.
Bé, han sortit ara diverses enquestes que són preocupants, sobretot pel que fa a certs segments de la joventut que opinen que potser que si en una dictadura es veu bé ja els hi valdria viure en una dictadura en vez amb una democràcia amb problemes, no? Jo crec que aquí ens hauríem de fixar també en els problemes polítics actuals, que no, a vegades costa de trobar solucions concretes o solucions fàcils, i és fàcil enlluernar-se amb discursos que intenten banalitzar les dictadures i que intenten falsejar també el passat, intentant donar solucions màgiques a qüestions que no les tenen. Això és preocupant.
En part deu provenir d'un, no sé si dir-ne, cansament o un emprenyament general davant de determinats assumptes que costa molt de resoldre?
Sí, sobretot també tenim en compte que hi ha segments de la joventut que no han crescut en períodes que no han estat crisis econòmiques. Hi ha problemes importants en aquests aspectes, des de la qüestió de la vivenda a la qüestió de l'emancipació, la qüestió de les condicions laborals, és difícil en sortir-se'n, no? Llavors això és les crisis econòmiques i socials són caldo de cultiu per discursos autoritaris, no?, que venen aquest tipus de solucions.
I evidentment, com que parlem amb un historiador, quin paper hi ha tingut aquí el no difondre o no difondre com cal la memòria històrica o la història, simplement, d'aquests darrers, ja no dic dels 50 anys de la democràcia, sinó dels 40 anys anteriors del franquisme?
Sí, aquest, diguem que ha estat un problema important. Ja des de la transició es va voler vendre el relat de la reconciliació nacional, intentant fer com una mena de borrón i cuenta nueva, de no mirar el passat, i llavors deixant donant a entendre que tots els problemes que hi havien hagut s'havien superat, i això no era així, no? Com ens ha pogut, des de la qüestió de les fosses comunes, la qüestió dels llegats patrimonials de la dictadura, que hem perviscut impunament durant la democràcia, etc. Aquests discursos, aquests relats es va trencant, sobretot a partir dels anys 2000, i és fonamental el fet de poder explicar que les democràcies no són quelcom regalat, que són quelcom que s'ha lluitat, quelcom que són imprescindibles i que són molt fràgils, no? I aquesta és la lliçó principal.
Vens d'un seminari que s'ha celebrat a Brussel·les, titulat El llegat dels dictadors del sud d'Europa, 50 anys després. S'ha parlat d'Espanya, s'ha parlat de Portugal, s'ha parlat de Grècia. Alguna conclusió se n'ha tret sobre la percepció d'avui d'allò?
Bé, podríem dir que, lligant-ho amb el que comentàvem, pues que la memòria potser no pot prevenir l'extrema dreta, però pot desactivar els seus arguments i pot ajudar a les societats a combatir-la. És a dir, les qüestions de l'extrema dreta i els discursos banalitzadors i neofeixistes que s'estan donant no només a Espanya, perquè també passa a Grècia i també passa a Portugal, per exemple, ara té una alta representativitat xega, és un problema que és evident que no és només espanyol, que afecta altres països, sobretot Europa, el Front Nacional a França, amb Meloni a Itàlia, a Àustria, a Alemanya, amb Alternativa per a Alemanya. Però creiem que la memòria pot ser transmissora d'un coneixement, pot ser transmissora també d'unes actituds ètiques vers la societat que revaloren el que són els sistemes democràtics.
Per tant, d'alguna manera, tampoc es tracta de mirar amb criticisme la democràcia, però de mirar amb esperit crític la dictadura, com és lògic i normal, no?
Sí, sí, exacte. Es tracta de la memòria com... La memòria ha de ser no tant com una obligació, sinó un dret. Un dret per la ciutadania i que, per tant, comporta que els estaments públics ofereixin el que nosaltres diem una política pública de memòria, és a dir, que ofereixi una sèrie d'instruments per tal que la ciutadania pugui recordar i pugui conèixer què va ser realment el passat, no? Què va ser la dictadura i com es va guanyar la democràcia.
És clar, és molt probable que molts joves tinguin al cap, de la mateixa manera que nosaltres teníem al cap les imatges de Franco, ara probablement molts poden tenir al cap aquest Franco a cavall del Polònia, no?
Sí, sí, exacte. De fet, és el tema del patrimoni, dels monuments franquistes continua sent un tema de debat, no? Però jo crec que en aquest cas, per exemple, crec que Polònia va fer un servei important, perquè l'humor, la ridiculització, en aquest cas, sobre un dels monuments més emblemàtics, com era l'estàtua equestre que estava al castell de Montjuïc, ajuda també, és una arma contra aquests passats, no?
És un arma que pot, però, en algun moment tenir aquell petit parany d'acabar convertint la figura d'un dictador no sé si dir un vell venerable, no, però un home, diguem-ne, que mira, que al final cau bé perquè aquesta imatge així mig en broma, mig en sèrio que es presenta.
Sí, també pot passar. De fet, ara fa poc vam fer una, des de l'Observatori Europeu de Memòria, des de la Universitat de Barcelona, també organitzem unes jornades a la Facultat d'Història, on parlàvem precisament de la transmissió d'aquests missatges neofeixistes a les xarxes socials, no? I com en molts casos, doncs, en TikToks, on sortia, per exemple, Franco ballant, d'aquests muntatges fets amb intel·ligència artificial, com t'intenten vendre un passat que va ser terrible, recordem la milers de morts que va ocasionar, com t'intenten vendre exactament aquesta figura de Franco com una figura simpàtica, no? Pues un vell, graciós i tot això, no? I això és lo perillós, no? De com entra a vegades aquest missatge a través d'aquests nous formats.
Com que també ens està parlant algú que va néixer després del cop d'estat i parlàvem de la gent jove. Bé, i els no tan joves? Aquesta generació dels 30, els 40, ho té més clar tot plegat o no?
Sí, de fet, ens posem molt amb els joves, però també vull dir que tenim una joventut bastant més preparada. També a vegades caiem amb els missatges alarmistes, tot i que les enquestes són, evidentment són preocupants.
Però has arrufat, tinc la sensació que has arrufat una mica el nas amb això dels números de les enquestes, perquè la realitat que has percebut potser tampoc s'ajusta tant a això.
No, és que és evident... perquè alhora també, per exemple, en aquestes enquestes que vam estar discutint, en aquestes jornades que comentava, sortien també molts joves, dient que ara també estaven combatint aquest tipus de missatges a través dels nous formats, no? Per exemple, venien persones, historiadors que són força mediàtics, joves, com el que es coneix com Puto Miquel, que també a vegades surt a la Sexta, però sobretot famós a través dels seus vídeos de YouTube, o una activista que es diu Josefina Table a través de Twitter, que també combat aquests missatges a través de les xarxes socials, especialment Twitter, no? És a dir, que també hi ha joves que s'organitzen, que intenten combatre aquests missatges, no? Per això dic, les enquestes són preocupants, però també és una mica això del pessimisme de la raó i l'optimisme de la voluntat, perquè hi ha molts joves que també s'estan organitzant per poder combatre.
Mm-hmm. Dues qüestions. Ens queda molt per... Bé, sempre hi ha una escletxa per saber més, no? Però ens queda molt per saber allò fonamental que cal saber sobre el franquisme?
Bé, crec que la historiografia ha fet uns estudis molt importants, tant a nivell dels aspectes sobre la repressió franquista, com va afectar diferents dimensions de la societat. Actualment s'estan fent uns estudis molt bons sobre els recolzaments socials i els perpetradors, per exemple, durant la dictadura franquista, i crec que el nivell que ha adquirit la historiografia és molt potent, per exemple, no sé, les últimes obres, per exemple, el de Nicolás Sesma, el llibre de Ni una ni grande ni libre, és un llibre força bo que actualitza bastant el coneixement sobre la dictadura, o l'últim llibre de Julián Casanova sobre la biografia de Franco, també és un llibre bastant bo que actualitza tot el que s'està estudiant al respecte de la figura.
Mm-hmm.
Això sí, és un període que... com els historiadors sempre ens fem preguntes des del present i, per tant, com que les preguntes van canviant en funció dels problemes actuals, les situacions actuals i els nostres contextos, és evident que continuarem fent noves recerques i continuaran apareixent nous llibres, noves tesis sobre el que ha estat la dictadura franquista.
Uh-huh. A partir de tot això, com podríem definir o com hauríem d'entendre el concepte de memòria històrica? Ara que qui més qui menys també se l'està tirant pel cap.
Aviam, és la memòria històrica, si de cas, aquí a Espanya se'l coneix més per haver estat com una mena de moviment social que arrenca sobretot a partir de l'any 2000, tot i que ja des de la mort de Franco hi ha moviments, hi ha associacions que clamen per la transmissió de la memòria de la lluita antifeixista, no? Però l'any 2000 hi ha com una nova conjuntura en la qual aquest concepte de memòria històrica queda tant en l'agenda política com mediàtica, i que es tracta de moviments socials que el que volen és acabar amb la impunitat de la dictadura en el sistema democràtic, no?
Mm-hmm.
És quan comencen a denunciar doncs la qüestió de les fosses, la qüestió de que no hi ha hagut una transmissió de lo que ha estat la lluita antifranquista, i sobretot aquest missatge de que la democràcia es va guanyar als carrers i a través d'una lluita, que no va ser fruit d'un pacte a les altes esferes que es va lligar així com si fos una cosa de camerino, sinó que va requerir moltes mobilitzacions socials, no?
Hi ha, per tant, parts d'aquesta memòria que estan encara, no sé si dir, per reconstruir en algun moment, eh?
Sí, no, és una qüestió, és una qüestió de transmissió, sobretot, tot i que és evident que després, teòricament, el concepte de memòria històrica és un... La memòria i la història sabem que són coses diferents, no?
Uh-huh.
És un, per això jo prefereixo adreçar-me cap a aquest concepte com un moviment social.
D'acord.
Perquè la història és un relat verificable fet a través d'una metodologia on has de certificar les fonts, hi ha està sotmès a una crítica constant de l'acadèmia, i la memòria és, diguem, la imatge col·lectiva que té un grup del passat, no? I aquesta imatge col·lectiva pot estar bé feta, doncs, tant per llibres com per pel·lícules, com per cançons, com per exposicions, etc. No? Són coses diferents, però que estan molt lligades.
Si haguessis d'agafar allò la transició així d'una revolada, qui creus que amb el pas dels anys n'ha sortit més ben parat?
Jo crec que de la transició, sobretot, el que hem de tenir en compte hauria de ser les grans mobilitzacions. És sobretot, per exemple, el David Ballester i el Manuel Vicente feien un llibre que es deia Manifestació en repressió policial a la Catalunya de la Transició, on quantificaven la gran quantitat de mobilitzacions que van haver-hi i que van ser imprescindibles per tal que els projectes que ja hi havia un cop es morís Franco, els projectes autoritaris, fracassessin. No? I hem de tenir en compte que van haver-hi també unes grans vagues, unes grans mobilitzacions, i que la transició no va ser fàcil i que va portar un gran nombre de violència política, molts morts. Això també contrasta amb el fet de que moltes vegades s'hagi volgut vendre la transició com un model utòpic, com el gran model del pas d'una dictadura a la democràcia. No, la transició va ser un període molt dur.
I en canvi ha quedat, precisament, diguem-ne, els més crítics no parlen tant de duresa, com que no es va, d'alguna forma, no es va purgar prou allò que s'hagués hagut de purgar.
Sí, aviam, jo crec, això és un debat constant, no? A vegades també intentem carregar tots els mals de la democràcia actual a la transició, i hem de tenir en compte que la transició va ser un període d'incerteses, un període amb una volatilitat política important, amb una amenaça constant per part de l'exèrcit, d'involució i de cops d'estat. Jo crec que potser no ens hauríem de... Potser ens hem de fixar en la transició, però sobretot ens hem de fixar després en els anys on la democràcia es consolida. No? En els anys 80, per exemple, en la dècada socialista, després als anys 90, amb l'època de José María Aznar, aquí hi ha una democràcia consolidada, i per què no es van arreglar les coses que ara denunciem que no estan ben fetes? No? És a dir, potser ens tenim una fixació molt en la transició, però potser ens hauríem de fixar també amb el que va ser als anys 80.
I des del punt de vista polític, la perspectiva de la història, clar, deu deixar millor Adolfo Suárez que no el rei, no?
Bé, ara mateix, com dic, la història és un relat que va variant en funció de les preguntes i les situacions presents, i és evident que la situació del rei a l'actualitat, en aquest cas el rei Juan Carlos, primer, doncs, és una figura molt discutida. Té una evolució bastant particular perquè, diguem que el gran mite de la monarquia com el rei, com el piloto del cambio, va ser un dels mites que va fer servir sobretot una historiografia més conservadora, com si fos el rei el que va portar la democràcia i que al final la va consolidar després del cop d'estat. Evidentment el seu paper va ser important, però sempre s'ha volgut mitificar i en tot cas legitimar la figura de la monarquia com això, com el rei i el piloto del canvi, quan sabem que no va ser tant la figura del rei, sinó, com deia, pues, tot aquest gran moviment social que van haver-hi durant la transició.
Esclar, ens sortia Suárez, perquè Suárez Carrillo, Suárez Tarradellas, totes aquestes línies que van sacsejar el sistema per dalt i per baix, cada vegada que es parlava del nom d'algú que tornava o que venia, se sacsejava tot plegat. Dues darreres qüestions. Una que va cap a una novetat editorial de la qual ja en parlarem amb en Ricard d'aquí uns dies, que és un llibre que acaba de sortir, que ha escrit ell mateix. Però si haguessis de recomanar un llibre, no diré que per abordar tot aquest període, però un llibre que creus que accessible més o menys a tothom, que val la pena tenir com a referent per acostar-nos a tot aquest període històric? També algun al cap?
Bé, per la dictadura recomanaria el llibre de Nicolás Sesma, que acaba de dir, el de Ni una ni grande ni libre. Crec que és un bon llibre que ajuda a apropar-se al que va ser la dictadura franquista, O, per exemple, sobre la transició, el llibre de Carme Molinero i del Pere Isar sobre la transició, el relat de la transició, és un altre bon llibre. Que pot ajudar a entendre tota la seva complexitat amb els seus grisos, les llums i les ombres, tot aquest període.
Acabes de treure al carrer La ciutat que recorda memòries de guerra i dictadura a l'espai públic de Barcelona. Que això suposo que aquí has hagut de remenar tots els arxius del món.
Sí, uns quants. He hagut de remenar. És un llibre que és una versió reduïda de la meva tesi doctoral.
D'acord.
Que vaig llegir el 2022 i justament tracta de com la dictadura franquista va generar un relat públic per legitimar-se a l'espai públic de la ciutat de Barcelona a través de la seva monumentalització, monuments, estàtues, de les seves commemoracions de dret. I llavors em fico una mica qui organitzava, qui anava a aquests actes, quins monuments eren, i sobretot és a partir de la transició de com aquestes mobilitzacions socials intenten desballestar tot aquest relat públic i es van creant de nous. No? I sobretot em fico en un actor que són les associacions memorialistes d'aleshores, no? I com intenten crear nous discursos, nous relats sobre el que va ser la lluita antifeixista i com aquest relat queda marcat a l'espai públic. Tant aquest espai públic com un espai de discussió i de confrontació de relats, perquè no seran només relats republicans, sinó que hi haurà un relat de molt de pes que serà aquest, el de la reconciliació nacional, que intenta a vegades equiparar el que va ser, per exemple, els dos contrincants durant la Guerra Civil, que va ser la República, i els militars franquistes amb l'ajuda del feixisme europeu.
Afegeixo una més. Tot i que no hi ha cap monument, no hi ha indret més marcat a Barcelona que la plaça Sant Felip Neri.
Sí, bé, de fet, és molt representatiu la plaça Sant Felip Neri, perquè tot i que sabent que tots... pels oients que no sàpiguen, és una plaça que va ser bombardejada a l'any 38, quan hi havia una escola, i actualment hi ha una escola de nens, i llavors té un rastre d'encara a l'espai públic del bombardeig. Però durant el franquisme es va instaurar aquest relat en aquest espai, que aquests forats que hi havia en els murs que rodegen la plaça Sant Felip Neri...
Els forats no de la metralla.
Exacte, els forats de la metralla no eren forats de metralla, sinó que eren forats de bala de quan hi havia hagut la violència revolucionària i havien matat allà capellans. Tot això era mentida, era falsedat, no? Però fins l'any 2000-2005 encara circulava fins i tot per internet en algunes revistes turístiques aquest relat. Clar, la qüestió és per què no va haver-hi una política pública de memòria que desmentís en els anys 80-90 aquest relat i que expliqués que allò havia estat un escenari de bombardejos feixistes durant la Guerra Civil.
Doncs m'ho has posat molt bé per la darrera. El concepte reinterpretació. I suposo que això també obre molt debat sobre què vol dir la reinterpretació i sobretot com s'aplica la reinterpretació a determinats indrets, monuments, i ara, òbviament, el més evident és la reinterpretació, aquest concurs per a la reinterpretació de Cuelga Muros, el que abans s'anomenava Valle de los Caídos, i segurament avui encara, diguem-ne, és popularment conegut per aquest nom. Aquest concepte de la reinterpretació, com l'hem d'agafar?
Sí, a vegades s'ha fet servir el concepte de reinterpretació, a vegades resignificació. El que passa és hi ha bones i males reinterpretacions, o bones i males resignificacions.
Acabàrem-nos.
Sí, no és tan senzill. És que al final el debat s'ha bipolaritzat entre el que és treure un monument, eliminar-lo de l'espai públic, i l'altre, reinterpretació.
Sí.
I a vegades tan dolentes pot ser una opció com l'altra, no? La reinterpretació, a vegades molts ajuntaments s'han agafat aquesta paraula per tan sols posar una placa explicativa en aquell espai i dir això va ser això.
D'aquelles que rovellen al cap de 4 dies.
Exacte, i no hi ha hagut una política de dir no, anem a fer una cosa més, anem a fer, per exemple, un currículum escolar que s'adecui amb aquest espai on es pugui explicar exactament què va ser o on es pugui donar-li la volta al significat d'aquest espai i convertir-lo en un monument dedicat a la democràcia. No? A vegades només s'han acollit aquesta opció de ficar una placa i au. No? De totes formes, el terme de l'opció d'eliminar monuments franquistes de l'espai públic pot ser també una opció, però a vegades també ajuda a blanquejar el que ha estat el passat, no? Mm. És a dir, si eliminem el rastre d'un monument franquista...
Sí, sí. No eliminem...
Clar, no som conscients, penso ara en el monument dedicat a José Antonio Primo de Rivera que hi havia a Barcelona, no? A l'avinguda actual Josep Tarradellas,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Un monument grandiós on cada 20 de novembre, durant la dictadura, totes les forces vives del franquisme anaven allà durant la nit a fer les seves commemoracions. Clar, això es va, aquest monument, durant els anys de la transició, es va demanar que es tragués, però pel contrari l'únic que es va fer va ser treure les coses, els símbols més externs, el jugo i les fletes, però el monument es va quedar, no? I l'acció posterior que va ser a partir del 2005, l'Ajuntament va ser treure-ho i no deixar absolutament res allà que expliqués que allò era un lloc de commemoració de la dictadura. Mm-hmm. Les commemoracions en la dictadura servien per legitimar, i és interessant veure qui anava a aquestes commemoracions, perquè el franquisme, no pot haver-hi un franquisme sense franquistes, no? Hi ha un suport, qui eren aquestes persones, no?
9:53, és que n'afegeixo una altra. Bueno, va, a veure si en Ricard ens pot ajudar. De la mateixa manera que hi ha d'haver de la història una visió crítica, i del franquisme també, hi ha d'haver una visió crítica de la República?
Sí, i tant.
Sí. Creus que no sé si d'alguna manera encara falta aprofundir també en aquesta prèvia a tot el que va significar la dictadura?
Jo crec que, en tot cas, la República és fàcil idealitzar-la, perquè el que va venir després, uh-huh, evidentment va ser molt pitjor, no? Però és evident que, com qualsevol període històric, cal una visió crítica des de la historiografia, no? És evident que va ser un període d'avenços en drets civils i col·lectius molt importants, des del vot de la dona, l'Estatut d'Autonomia, les primeres reformes obreres, però és evidentment que va ser un període bastant convuls, no? Que també s'ha de lligar a la mateixa convulsitat que es vivia en les altres democràcies als anys 30 a Europa. És un període que s'ha d'estudiar de forma crítica, com tots els altres períodes històrics. Clar, això no creu que després del que va venir, clar, va ser una dictadura durant de 40 anys, no?, en què tot això va ser arrabassat, i tots aquests intents de modernització del país van quedar en res, no?
9:55, ho deixem aquí, perquè si no ens tirarem en Ricard Conesa fins al final. I volíem fer res, una reflexió, com qui no vol la cosa, a l'entorn d'aquest 20 de novembre, avui que s'escau el 50è aniversari de la mort de Franco. Ricard, gràcies, i properament sobre el llibre d'en Ricard també en parlarem. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Gràcies, adéu-siau.